content, perquè hi ha els perses que governen totes les altres comunitats. Vull dir que també les coses que diem constantment sobre l'Iran, com per exemple que l'Iran és una amenaça als Estats Units i tal i qual, a mi em fan riure. El que està amenaçat és l'Iran, perquè els Estats Units té bases a Bahrein i té bases per aquí i per allà. Quina és l'amenaça de l'Iran contra els Estats Units? Jo no ho entenc. Però, bueno, és una mica aquest tipus d'idees que, en un moment determinat, surten i s'imposen amb les relacions internacionals.
Tomàs Alcoverros, excorresponsal de La Vanguardia, al Líban i al Pròxim Orient. Moltes gràcies, com sempre, per la lliçó magistral que avui ens ha donat. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una pausa, 3 minuts.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Escolta, aquests dos cotxes són iguals o és que hi veig doble?
No, un és llarg i l'altre més curt. El que sí és doble és el pla Moves.
Ara pots duplicar el pla Moves a Citroën C4 i C4X elèctrics. El teu Citroën C4 elèctric des de 23.100 euros. El doble és el millor. Citroën. Finançant-lo amb Stellantis Financial Services. Consulta a citroen.es.
Mai t'havies plantejat servir a la ciutadania. Mai t'havies plantejat posar-te un uniforme. I ara vius una vida professional plena d'oportunitats. La teva vida pot fer un gir quan t'ho planteges de veritat. Nova convocatòria de 900 places de Mossos d'Esquadra amb una reserva del 40% de les places per a dones. Servir a la ciutadania des de la proximitat. No t'ho havies plantejat mai? El teu futur comença avui. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatòria-mossos. Generalitat de Catalunya.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
El qui juga als rasques de l'11 per l'emoció, ben rascat. El qui juga pel premi, bé per tu. I el qui tanca els ulls abans de jugar al rasca mega milionari, ben il·lusionat. A tots els qui jugueu als rasques de l'11, ben fet. Ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Porto un menú per la Josefine Noichevsky.
Sí, és per ella, gràcies.
Vés-te'n, sushi.
Del rap.
Calla quan canti ella, t'ensenyaré a ser educat. Perquè siguis de casa bona, no et facis l'espavilat.
A l'òpera. I variate!
Vull que entri a l'acadèmia com més aviat millor.
Si no hi queden places?
Només has de creure en tu.
Tenor és la gran pel·lícula. Aquesta nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Atenció al que expliquem ara al matí de Catalunya Ràdio. Dues de cada tres obres de Barcelona i l'àrea metropolitana tenen vigilància privada il·legal. Són empreses que en molts casos garanteixen la seguretat amb sistemes directament mafiosos. Francesc Soler.
Sí, és el que alerta un estudi de Bauwatch, una empresa de videovigilància. Expliquen que és una pràctica estesa, però especialment preocupant a Catalunya. Ignacio González, director de Bauwatch Espanya, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
No són empreses de seguretat privades, no estan registrades. Són empreses que poden tenir o poden oferir altres serveis, com poden ser manteniment o serveis generals, o neteja, però no vigilància.
Bauwatch alerta de l'augment dels robatoris de material de construcció i de la impunitat amb què operen aquestes empreses il·legals per manca de denúncia.
preu del coure està, puja, llavors, llavors són, cada vegada són productes o equips o equipaments, no? Parlem, podem parlar d'eines, no, no només de bobines de coure, però podem parlar d'eines, inclús camions. O sigui, són de robatoris de camions.
I a aquesta hora podem saludar un assessor del Sindicat de Seguretat Privada ADN, de qui no direm el nom per raons també de seguretat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què tenen tant poder aquestes empreses de seguretat no registrades? És a dir, qui hi ha al darrere?
Pues al darrere n'hi ha persones o grups de persones on estan veient que estan fent el que volen i que, per el nostre criteri, tenen com aquesta passivitat de l'administració pública que no els fa front a tot el que estan fent abans, i el que estan fent en el tema de les pegatines i tota aquesta seguretat encoberta.
És a dir, però estem parlant, és a dir, quin tipus de persona hi ha darrere? Aquestes tipus d'organitzacions com funcionen?
Bueno, són persones, són clans, són famílies.
Famílies.
O sí, poden ser famílies. Porten anys ja treballant, coneixen ja tot el que són les zones de Barcelona, del Barcelonès, de Catalunya, i com els seus territoris són els barris, pues, s'apropen als construccions públiques o construccions privades, i ofereixen els seus serveis perquè saben que l'administració pública, pues, segurament no els farà res.
Per tant, fan xantatge directament i coaccions perquè els encarreguin aquesta seguretat d'obres a Catalunya.
Efectivament. Un cas real que ens va passar l'any passat, una construcció d'un supermercat molt important d'aquí de Catalunya, a Sabadell, la seguretat portava en vigilants de seguretat, una empresa de seguretat privada homologada. La família d'aquella zona de Sabadell no sabia que n'hi havia una empresa homologada, va anar a portar la seva targeta al constructor. El constructor va dir, no, nosaltres parlem amb el vigilant. Quan vam veure el vigilant, els vigilants es van apropar i van agafar la targeta i nosaltres vam presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Automàticament, quan nosaltres ho vam presentar, nosaltres com a sindicat i l'empresa de vigilantes de seguretat, aquí es va acabar. Què passa? Aquestes persones, quan els constructors o caps d'obra no fan les denúncies, perquè a millor no, el que no volen són problemes, i estan veient que les administracions públiques moltes vegades pues, veuen aquesta que no fan les sancions administratives o que després Mossos d'Esquadra sí que ho intenta, però després no tenen les suficients eines per poder parar aquestes coaccions o demostrar aquestes il·legalitats que estan fent de seguretat i d'intrusisme, pues, segueixen a contactar-les.
Clar, però és a dir, la cosa és que són empreses que no són de seguretat, que fan xantatge i acaben prenent-vos la feina vosaltres, que sou empreses de seguretat. Clar, és a dir, aquest xantatge en què consisteix? Fins on arriba? És a dir, si diuen que no, què passa?
Pues si diuen que no, com ha dit el senyor que abans ha parlat, pues, comencen a desaparèixer eines, n'hi ha sabotatges, es trenquen vidres, pues, tot això és el que passa. Una cosa real que està passant avui en dia és les mateixes obres de Montcada i Reixac que estan fent de DIF. Si us, a dia d'avui vosaltres us apropeu, veus les pegatines del carro amb la bandera. O sigui, això és una realitat. Què passa? Hi ha un moment que la mateixa administració prefereix, no sabem per què, perquè al final cap, jo en un moment els privats pues, entenc que tinguin por, però les mateixes administracions públiques que es contractin o que permetin la seva contractació per la seguretat i custòdia de totes les obres i una d'aquestes, d'ADIF, pues, em sembla bastant curiós.
ADIF, però ho dic per concretar, eh? ADIF, què ha contractat ADIF?
ADIF, totes les obres de Montcada i Reixac, on va veure aquesta desgràcia dels tropellens que estan fent totes les obres perquè passi a l'AVE, pues, tot el ballat n'hi ha pegatines de la bandera amb el carro de la línia d'un carro. El que sí que és veritat és que aquesta vegada no posa nom de cap família.
I això ho contracta DIF. I l'explicació que dona DIF?
Ninguna. Nosaltres, quan presentem denúncies, que ja ens ha passat moltes vegades, perquè l'Ajuntament de Barcelona també ens ha passat, quan presentem denúncies, els Mossos d'Esquadra van i per casualitat, desapareixen les pegatines, desapareixen els cartells. Llavors, és el que ha passat. Si quan van ells o diuen que la persona que ho ha pagat, no, que això nosaltres no ho hem posat, o ha vingut una altra persona i ho ha pagat, nosaltres no sabem res. Llavors, si no es pot demostrar i qui és el que ha passat, si s'està pagant, si no n'hi ha un acord mercantil, mai podrem sancionar aquesta empresa.
I això ho detecteu només en el cas de les obres? Em deies abans també algunes empreses, per exemple, altres sectors, com les fires.
Sí, ens estem trobant. Què passa? Cada vegada més, sobretot les fires, la vigilància i custòdia de la nit, doncs cada vegada més ens estem trobant que hem de posar en vigilants de seguretat o contactar l'empresa de seguretat vigilants, doncs el que estan contactant és aquestes empreses o aquests grups segons els barris o els municipis que es troben, que tenen controlats per portar la seguretat per la nit. Llavors, hi ha un moment que aquestes persones parlen amb el farian i li diu, escolta, mira, si voleu que aquí no passi res, pues, ja, deixo aquí una persona, o que tranquils que les persones o les persones que possiblement poden fer algun robatori o poden fer alguna trencadissa, pues, ja es coneixem nosaltres i no passarà res. Això és cada vegada més gran. Llavors, què passa? Els farians el que volen és una tranquil·litat i que després l'administració pública no fiscalitza, perquè al final cap la que dona l'autorització de fer tot el servei de la fira és l'administració pública. Pues, l'administració pública tindria que prendre mesures, tal com hem demanat diverses vegades. Pues, no fa res. I llavors, cada vegada és més gran. No sols això, ens estem trobant que en segons quins municipis, inclús a segons quins pisos, pues ja posen pegatines de la mateixa de l'obra, en vez de contratar una empresa de seguretat, pues, ostres, posen una pegatina conforme, suposadament, estan pagant un alquiler per posar la pegatina que està vigilada o custodiada per aquestes persones.
Doncs gràcies per denunciar-ho avui a la ràdio pública.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Si algú, per cert, vol fer denúncies, hi ha una bústia de denúncies al Matí de Catalunya Ràdio activades al 636-36-06-09.
Sí, Carmeta, un programa com el d'avui és extraordinari. És extraordinari, una tertúlia amb un...
Si hem parlat poquíssim, Fel, bon dia. Bon dia. Si avui pensava, dic, pobres, avui amb tanta cosa no diran res. Encara heu dit alguna cosa.
Quin dia és l'examen? Hòstia, és que hi ha hagut una masterclass, jo vaig agafant apunts. Sí. Uf.
Bon dia.
Bon dia,
Carlos. No m'hi distraveu, ara. A veure, els occidentals són imbècils perquè no considerem...
No, això no entra a examen, eh?
No, l'Iban no. No ha dit l'Iban. Calleu, ha dit... Iran. Orient Mitjà, Iran, Turquia, Israel.
Això s'ha d'avisar. Sí. Una matí s'ha d'avisar. O sigui,
l'exèrcit dels músics. L'exèrcit dels músics. L'Arrufat no sap dir qui són l'exèrcit dels músics?
Sí, l'exèrcit libanès, un exèrcit voluntari.
L'exèrcit libanès.
L'Arrufat ja ho té un moment que va pensar si m'hagués quedat el cotxe...
No, que l'Arrufat estava aquí amb uns ulls apassionats, perquè li encanta el Tomàs.
No, ja ho ha dit, collons, que l'Ocuberro era un dels seus referents. Ha explicat per què ha arribat tard o no?
Diu que ha trobat un embús, que encara...
No, jo no ho he dit, això. Jo hem trobat que no arribava a l'hora i que estava a la Diagonal. Llavors, quina excusa, no hi ha trànsit. Clar. No.
Si arribaves tard, arribaves tard.
No, si estava esmorzant tranquil·lament, no?
Això tampoc, estava justament a la...
Hòstia, de tota manera, no sé si és més difícil la guerra d'Israel o el tema aquest de DIF i la seguretat, eh? Vull dir que tela també això. M'ha costat d'entendre, de seguir aquest home.
Sí, ha costat.
Però després ha costat, això, eh?
Ho hem entès. Home, també...
Jo no sé ben bé què ha passat amb la DIF, eh? Vull dir, ja m'ho torno a soltar. Vull dir, és que és un dematí complicat. Però dic, heu de dir, avui esmorzeu fort, perquè llavors tu esmorzes fort...
Llavors ja vas preparat, et mentalitzes.
Exacte. I guaita, aquí la gent anava mirant-me amb una cara bon dir, fixades, tu en tens algú, saps? Jo feia així amb el cap bon dir, collons, quina tertúlia tan interessant, quina tertúlia. Jo avui aquí he trobat, avui, per exemple, haguessis pogut fotre a mig de la tertúlia avui una mica algun personatge aquests que tens dels invents.
Sí, saps? Sí.
Ahir vaig escoltar el dels invents, sí. I vaig trobar...
Els dijous porten inventors, gent que fa invents.
No us ho perdeu, vull dir, Arrufat i tota la companyia, Estefania, no us ho perdeu, els inventors. Sí. Ahir també un invent que hores d'ara encara no sé què és, però que també va ser molt interessant. Vull que estàs fotent un programa últimament, ostres, que hauries de posar
costa,
alguna càmera...
Ens costa de seguir.
Que, saps, per poder anar...
Doncs ja,
ara
això va dies. Ja va dies.
Sí. No.
Mentre t'ho passis bé, escolta'm. Al final hem de fer companyia al final, també.
Ah, és això.
Participar i divertir-nos.
Ahir una dona em deia, però això de la cafetera, l'invent què és? Dic, però què ens importa? Ens ho hem passat bé o no? Diu molt.
Jo vaig explicar un invent, que és un senyor que ha fet com una plataforma per posar sobre la cafetera italiana tota la vida.
Sí.
Llavors, així calenta, llavors tu la fixes allà, com un entrepat la fixes, i llavors d'aquesta manera tu gires la cafetera i ja la pots obrir. M'explico? Sí, això que fa tothom, que agafa un drap i,
per no
cremar-se i que ho obre, doncs ja ho fas, ho fixa amb un forat com a la taula i així queda fixada.
Ja.
S'entén o no?
Sí. S'entén.
Sí.
Ho proveu fer durant un quart d'hora, això, eh?
Sí.
Que ho has explicat en 25
segons.
Ah, perquè hi ha el senyor inventor que li va fer il·lusió portar-nos l'invent.
Sí, sí, hòstia, em va agradar, m'estic esperant dijous que ve.
Sí, sí, dijous que ve un nou invent.
Sí,
això
sí,
serà
sí.
A partir d'això, de 11:45. Amb el Joel Díaz i companyia.
Exacte. No, molt bé, favor.
I escolta, que si el senyor Tomàs Alcoverro el vols fer entrar de tant en tant i ens ha fet una mica de classe
per capítols,
que ho puguem anar seguint, doncs jo també encantat, eh?
A mi m'agrada el Tomàs que digui, o l'Iran avui no, perquè l'Iran ens complicarem massa, però després entra, eh? Però...
Ell és conscient de les cares que feu vosaltres, suposo, us veia la cara i no els hi foto avui l'Iran perquè ja em quedaran perduts totalment, saps, aquesta colla?
Clar. Pensava, un va aquest xitxarel·lo, ara preguntar-me-lo de l'Iran. Si
feina és de seguir-me el que explico.
Sí, clar, no tant res, sí.
En fi,
bon cap de setmana.
Perses, sèries, àrabs. Perses, sèries, beluches i àrabs, ho tinc apuntat. Són aquests.
Una samarreta.
I els curts.
Ah, sí, els curts, que ho vau dir per sota.
Que m'emprenyaré,
eh? Els curts.
Que tingueu un bon cap de setmana, Xuriguera, Feixades. Que vagi molt bé. Jaume Cluera, Estefania Molina, Quim Arrufat i Ferran Espada. Gràcies.
Bon fin de...
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Serveix per esclafar qualsevol matèria, inclosa la reputació. I la resposta era premsa. Una premsa és una màquina per prema, aixafar o esclafar qualsevol matèria. I una campanya de premsa... pot esclafar la reputació de qualsevol. 1.032 dels 1.271 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 10 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Ingrid, Sunyol i Pedregosa. I avui també ens heu dit morter, estufa o picota.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Recorda, només fins al 9 d'octubre, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida... Per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10 i 20. Judit Mascó, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Xavi Canalies, bon dia.
Bon dia de nou, què tal?
I avui també ens acompanya el nostre professor de capçalera, el filòsof Oriol Ferrés. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Això és bo, això és bo. Et ve la setmana, Judit? Sí.
Sí. Molta feina, Judit, aquesta setmana. Sí, no fem moltes coses.
El que passa que aquest any, amb divendres, arribo trinxada. Aquí.
Ah, amiga!
Però ara ens recuperarem amb un pispàs, perquè home, aquí el company ens farà bullir l'olla.
Sí. Avui sí, home, sempre ens portes un dilema, Oriol, avui de què va la cosa?
A veure, avui porto un dilema ben actual. Mm? A veure, si us dic, i us diu molta gent, inclosos experts i cinèfils, que l'última pel·li de l'Albert Serra, Tardes de Soledad, és boníssima, aniríeu a veure-la? Però aquí és important dir que l'Albert Serra és un director de cine polèmic, que podríem dir que es dedica a fer pel·lícules artístiques i controvertides d'art i assaig.
Sí.
I que es poden veure algunes pel·lícules que estan a Filmin, per exemple. O sigui, això es pot dir.
Però, espera, perquè la gent ens entengui bé. Per si algú no sap qui és l'Albert Serra, que és un director català...
Sí, bueno...
L'està imitant, Judit.
Vull dir, a veure, és, jo voldria dir que és algú que fa pel·lícules que dura més de 5 hores,
que diu que està
exposades en un cinema les menys prea, bueno, que, per tant, com que són obres d'art, han d'estar al lloc adequat, ha d'estar en un museu.
Tampoc, sí.
Sí? I que quan parles amb ell, tot i si, encara que sigui plena nit, 12 de la nit, va amb ulleres de sol. Ho dic perquè ens situem. Sí, bueno, sí, perquè,
és a dir, perquè hi ha una part de personatge important.
Home.
Però és veritat que hi ha pel·lícules. Et pot agradar el seu cinema, no et pot agradar el seu cinema. Però és veritat que els cinèfils i els grans festivals de cinema l'han reconegut moltíssim.
Els grans cinèfils. El públic?
No, el públic no. És que ell no fa pel·lícules per grans públics.
Ell moltes vegades ho diu,
això està bé, això està
per
bé.
Per la immensa minoria, no?
Els
happy few.
Sí. Però, bueno, clar, però l'art o els artistes han de fer les coses perquè la gent
o no
hi pugui arribar, o no, o, bueno, o simplement perquè quedin allà l'art penjades en bucle en una sala d'un museu.
L'art es vota? L'art es presenta a les eleccions? L'hem de votar?
Ui, Judit, alerta, Judit, que avui vens cansada i et veig que vens amb les arestes posades.
La polèmica, Oriol, d'aquesta pel·lícula, o sigui, la pel·lícula que ha presentat és perquè és una pel·lícula que fa una bandera de la tauromàquia.
Exacte.
Alguns diuen.
Sí. La pel·lícula és un documental, tracta el tema de la tauromàquia, exacte, Ricard. O sigui, en el dia de la presentació del film, al Festival de Sant Sebastià, hi havia una manifestació antitaurina, o sigui, animalista, a les portes. Mm. I cal no oblidar que el Premi Nacional de Tauromàquia s'acaba de suprimir.
Exacte.
O sigui, la pregunta, no?, el dilema. Aniríeu a veure Tardes de Soledad? Faríeu boicot a la pel·lícula? No hi aniríeu? O sigui, aquest és el dilema.
Si un crític ens diu, escolta, això és boníssim, ho heu d'anar a veure, eh?
Exacte.
Clar, sabent que està fent apologia clarament de la tauromàquia, la pel·lícula.
Sí.
Bé, què vol dir apologia? Està fent una fotografia, està
fent
un retrat.
Exacte, la meva pregunta és un reconeixement als toros i a la tauromàquia?
És cert que l'ull del director no és gaire imparcial en aquesta pel·lícula.
Mm. És a dir, que... Deixeu-me obrir telèfons. 93017474, 93017474.
La ignorància és perillosa.
Això
és a dir, dir no a les coses d'entrada també hauria de dir això. Però hi ha límits.
Depèn.
Sí, però
hi ha límits,
per què
hi ha fronteres vermelles.
Però amb l'art poses límits?
Clar, exacte.
Amb l'art puc... O sigui, jo crec que la moral no ha d'estar mai per sobre de l'estètica, no?
Aquesta és la pregunta.
La moral si la no, formular, perquè la moral què és?
O sigui, el dilema,
és
o sigui,
el dilema, diguem el dilema, per si alguns oients volen trucar i tal. O sigui, el dilema és, l'art està per sobre de la moral, i això ho agafem en el cas concret d'aquest documental de l'Albert Serra, que és Tardes de Soledad,
sí,
i que és un retrat. Després discutirem fins a quin punt és una apologia o una crítica, que també hi ha hagut alguns crítics de cine que ho han dit.
Sí, veritat,
és
veritat.
No sabem exactament què és, però en tot cas retrata, amb molta sang inclosa, per cert, sense estalviar gairebé res a l'espectador.
Per tant, d'una manera cruel. No?
El món de la tauromàquia.
Sí, doncs, aviam, per mi hi ha una diferència entre moral i ètica. Jo no estic d'acord que la moral hagi d'estar per sobre de l'estètica i de l'art, perquè la moral és molt relativa. O sigui, el que és, no?, moral per tu, potser, a mi em sembla ridícul.
Sí.
Però l'ètica sí que és una cosa més universal. És veritat que també pot ser molt personal, però l'ètica sí. És a dir, algo que a mi em provoqui que hi hagi crueltat, sadisme, això que dius tu, que hi ha tanta sang, apologia, no?, sembla que sigui una apologia, no?, en favor de la tauromàquia. Pot ser? És una apologia? Jo no he vist aquesta pel·lícula.
Veure, hi ha qui diu de tot, però sí que és cert que jo he escoltat moltíssimes crítiques que enfoca... Ell, de fet, el mateix Serra diu que a ell li agrada molt els toros i qui va. Hi ha moments del documental on es veu clarament morir un toro, és a dir, passa del torero en aquest cas i se centra precisament en el toro, on el veu respirar fins als seus últims moments. És a dir que...
Però això forma part d'una creació artística.
Sí, i que a mi m'agrada molt, jo hi aniria perquè crec
que... Potser que tu vagis allà i et generi aquesta sensació de repugnància i d'incomoditat, és el que busca
l'Albert Serra. Les paraules són importants. No? Incomoditat està bé, però repugnància, rebuig...
Per què no?
No tinc... Bueno, perquè jo no estic disposada, no m'hi ha passat per això.
Però jo crec que
hi haurien... D'acord.
Posem context teòric, o sigui, hi ha una derivada aquí una mica abstracta, no? Suposem, i no és gens fora senyat suposar-ho, que la tauromàquia atempta contra els drets dels animals. Suposem que matar animals en una exhibició pública i pretesament artística és immoral, cruel i sàdic. Suposem que el documental mostra tot això. La pregunta és aquesta, no? O sigui, l'estètica pot cancel·lar l'ètica o és l'ètica la que ha de cancel·lar l'estètica?
9-3-0-1-7-4-7-4. Mira, ens truca la Núria de Gràcia. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Núria?
Bon dia, Núria.
Mira, aviam, si la pregunta és si jo aniria a veure aquesta pel·lícula, d'entrada diria que no, perquè rebutjo totalment el que els animals els fan patir de manera gratuïta i, a més, de la manera que es fa en aquesta fiesta nacional, que també havia sigut en aquest país nostre, no ho oblidem.
Sí.
Ara bé, si em regalessin les entrades... Això no passarà. Diu que no ho feu, eh?
Això és molt català. Aquesta derivada no la contribuï.
No, però és que espero que no ho feu. No feu un sorteig, eh? Perquè ara m'agafaria una mica així amb el peu canviat.
Sí.
Potser ja aniria. No sé si podria suportar.
Clar.
I us explicaré una anècdota que em va passar.
Sí, molt breu, sisplau, que tenim més trucades.
A l'any 92 vaig tenir unes amigues indonèsies que venien a Europa, venien a Suïssa, concretament, a fer un curs de francès, i van passar per Barcelona. Les vaig tenir a casa perquè no es podien permetre pagar un hotel, i em van demanar d'anar als toros perquè havien sapigut que aquí es feien unes coses semblants a lo que en Indonèsia, en algunes illes, es fa amb ous. Però no té res a veure, jo tampoc ho he vist, eh? I he estat a Indonèsia. Bé, i jo me'n vaig anar a la plaça de Toro, els hi vaig comprar i les vaig convidar, eren tres, vaig pagar l'entrada, vaig preguntar quant rato allò funcionava i els vaig dir, aquí a tal, després ens trobem, jo no vaig entrar. Doncs quan jo vaig tornar al lloc on havíem quedat, ja havien sortit feia rato. I em van dir que allò era horrorós. I jo els hi vaig dir, ara que ho heu vist, podeu explicar això que anà allà.
Clar, és que per això. Al final també les coses les hem de viure, experimentar, per tenir una opinió pròpia, no?
És el que dic. Si a mi em regalessin l'entrada, no sé si podria aguantar la pel·lícula. El mateix que ella, suposo que tota la part primera de veure el toro, de veure aquell senyor tan xulo, vull dir, amb aquell vestit allà... Això és una cosa...
Està clar. Està clar, Núria.
I l'altre és el final.
Molt bé. Gràcies per trucar, Núria. Una abraçada. Que vagi bé. 9-3-0-1-7-4-7-4. També ens truca el Jesús del Tibidabo. Jesús, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Jesús?
Bueno, jo, per descomptat, l'ètica, per sobre l'estètica, no només en aquest cas dels toros, o també, per exemple, amb el cas que ahir va parlar de la boxa. Vull dir, no entenc que s'hagi de fer... no sé, apologia del sofriment dels demés. I ara que estem al segle XXI, que tenim els vegans que no mengen animals per respecte als animals, doncs dona una alta capacitat ètica de la persona, o d'aquestes persones. O sigui que, per descomptat, no hi aniré per la pel·lícula.
Clar, perquè estem parlant d'art, Jesús. L'art hauria de tenir, per tant, límits, que seria l'ètica.
Sí, per mi, sí. Sí, perquè tu imagina't que un gran artista doncs digui, ostres, de l'execució d'una persona puc fer un art.
Ah, molt interessant.
I ens fessi un vídeo estupendo i ens ho presenti com una obra d'art.
Mira, això que estàs dient, hi havia
és que llavors pot ser un delicte.
Hi ha un disc de vinil, és que això m'ho va recomanar el Pau Riba una vegada, i m'ho va posar, de fet, i era horrorós, que era un disc d'una gent, era dels anys 70, al Regne Unit, d'un grup de gent que havia quedat per suïcidar-se. I estava enregistrat. I això està gravat, eh? Està, hi havia un disc de vinil. I vaig sentir res, és que era escandalós, clar, o sigui, no vaig poder.
Però per
no vaig
això
poder.
Jo deia allò de les línies vermelles, però és molt vaig... perillós.
Era, vull dir, que existeix realment aquest tipus de material que estàs dient, eh?
Bueno, sí, la sensibilitat ens ha canviat, és a dir, és el que diu el, sí, sí, és el que diu el Jesús.
Jesús, gràcies per trucar.
Vinga, una abraçada.
93017474.
Bueno...
No, digues, digues, no, que tenim... Estava respectant els senyals horaris, tot sí. tira, com si no hi fossin.
No, que tenim el dilema sembla que s'està decidint cap a una de les dues banyes de la cornada, no? Com si sí. fos una mena de brau que ens estan vestint, no? Sembla que, bueno, pot ser que si me la regalen l'entrada hi aniria, però que d'entrada no, i segur que no, no? El Jesús ho deia al final. Però l'argument del director, de l'Albert Serra, és que l'art ha de ser autònom, que no es pot subordinar a criteris externs a l'art. I això és interessant, no tan directament perquè no crec que el debat sigui directament els toros, sinó el documental sobre els toros. I això em fa pensar, no sé, el llibre de Hemingway, no? Death in the Afternoon, o Corrida de Toros de Picasso, o, no sé, o sigui, aquest documental
sí, home,
mateix
no,
no és el mateix, no?
O sigui, els quadres aquests de Picasso, em sembla que és una sèrie, no?
Són sí, sí, són una sèrie.
Però aquests quadres és art cubista, tu veus uns dibuixos...
Perquè destaques aquí la part tècnica i no destaques
home,
en el documental.
Home, destaco la part tècnica perquè aquells dibuixos a mi no m'aboquen de si l'autor està en favor o en contra dels toros. En canvi, entenc, perquè jo no he vist la pel·lícula, que l'Albert Serra s'hi recrea.
Crec que ell diu que no vol fer un pamflet a favor ni en contra, sinó que es vol limitar a fer-ne un documental. Potser, sí. Potser el llibre de Hemingway i els quadres de Picasso no és un bon exemple. Anem a buscar documentals. Jo estic en contra de la guerra, però hi ha un documental sobre la guerra d'Ucraïna, no? 20 Days in Mariupol, de Chernov. No hem de veure aquest documental perquè retrata la guerra, perquè nosaltres estem en contra de la guerra? Què passa amb això, també, no?
A més, deixa'm afegir a tot això que jo he escoltat dir-li també a ell que és un tema que té moltes arestes. Per tant, jo crec que també ho presenta com el que estem fent aquí ara mateix, debatre, parlar-ho. I deixa'm afegir també que penso que nosaltres... Jo, que a mi no m'agraden els toros, per exemple, potser l'aniria a veure per curiositat, però crec que qui l'hauria d'anar a veure és aquelles persones que els hi encanta la tauromàquia. Potser per veure de més a prop el retrat del que significa tot plegat, per veure si veient-ho de més a prop repeteixo. Bueno,
jo t'asseguro bueno, que cas, molta gent que va veure la tauromàquia ja ha sentit l'olor de la sí. sang, veu aquell horror i segueix anant. Per
però
tant,
és a dir, els que pensem
no sé,
que ja
no
els agrada...
No sé si el canviaràs.
Sí, però en tot cas el que vol és provocar. Mira què estem fent, no t'estem
sí, sí,
parlant. Estem
debat,
està aconseguint un debat.
Jo crec que és el que busca un artista, no? Al final,
i no passar desapercebut, és el que sobre... provoca sempre l'Albert Serra. Sí,
quan l'art passa desapercebut, quina funció està fent l'art? 93017474. Més oients, el Josep de Ceba. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs, Josep.
Mira, simplement, jo quan era petit, moltes tardes em quedava a la casa de la meva àvia i la meva àvia era molt fan dels toros i me'ls havia de tragar sempre perquè al final teníem dos canals, no hi havia res més. I jo vaig créixer odiant els toros, a més vivia al costat de la Monumental i era un infern, un horror, l'olor, tot. Quan vaig ser més gran, un amic meu de la meva edat, que em va sorprendre, em va dir que jo no entenia els toros i em va explicar que més enllà de matar l'animal, que és horrorós, i fer patir l'animal, hi ha tot una història del laberint del Minotaure, on el torero ha d'anar fent les voltes, ha d'anar fent com el laberint portant el toro fins a un lloc concret. Aquesta part a mi no em sembla desagradable i no em sembla malament. Considero que es podria fer sense haver de fer patir el toro. Llavors, no entenc per què no s'ha plantejat ningú de fer l'espectacle sense fer patir el toro i sense matar el toro.
Clar.
Per altra banda, el documental, dèieu ara que al final tu pots veure un documental sobre la guerra i no està a favor. Al final, si tu fas un documental, t'has de decantar cap a una banda o cap a una altra, perquè som éssers humans, i quan fem art o fem un documental o fem una pel·lícula, al final ja ens estem posicionant. És inevitable.
Sí,
sí però
els artistes
és que
tenen igual, llibertat. Sí. De fet, és la llibertat d'expressió dels artistes és molt gran, molt àmplia, no? Però el límit, jo penso, és que quan fereixes els principis bàsics de l'ètica, no? Per exemple, si hi ha sadisme,
però
hi ha crueltat...
Al final, l'ètica la posa la societat. Llavors, el que a nosaltres ens sembla ètic, potser no. A Indonèsia, com deia clar. La senyora abans,
exacte.
O potser a l'islam, l'ètica és diferent.
Sí,
clar,
sí, per exemple.
L'ètica ve determinada.
Jo crec que la moral sí,
no,
però l'ètica és l'ètica.
L'ètica no. O sigui, hi ha quadres de dictadors que s'exposen i es passegen.
I tant.
I això, la gent que ha patit directament o que ha estat assassinats per aquests dictadors, què dirien? Si
no els hi farien, gràcies.
Bueno, però tenen una història. Vull dir que...
Té un valor històric, d'acord? Per què no pot tenir un documental sobre la tauromàquia?
la tauromàquia també té un valor històric. Al final és cultura espanyola, ens agradi o no, però és cultura espanyola.
Interessant, Josep, gràcies per trucar.
Sí, sí, és que és un tema que et dic, eh?
Mira, jo us diré una cosa molt senzilla. Jo vaig anar una vegada, perquè em van convidar també fa anys, a Sevilla.
Vas anar-hi?
A Sevilla.
Home, em van convidar a Sevilla, a la Maestranza, no es diu? Sí,
que...
I vi el Jesús Lindobriques.
Queda dir que la plaça és espectacular, eh? Perquè és
espectacular.
És superbonica.
Eren les festes, tot, jo estava allà. I jo em vaig quedar de pedra perquè no sabia una cosa. M'ho anaven explicant i tal. I clar, molt bé, surt el toro, tothom, de la ganaderia, tal, hi ha el pedaç de pieza aquella allà que fa un impacte i penses, hosti, realment, quin valor, no, el torero quan surti. No, per si algú no ho sap, jo no ho sabia, eh? Llavors surt un cavall amb un tio dalt, el cavall ben protegit, i el va punxant, el va punxant, el va punxant, el va ferint, l'altre va regaliment de sang. Llavors surt el torero, i llavors quan va sortir el torero vaig pensar, amigo, de valent re. O sigui, us han deixat malferit aquest animal i ara arribes tu. Això és de covards, no de valents.
Però perquè representa que el que diuen és que és un ritual de la mort, no? I que el torero al final és qui acaba posant el
final al patiment. Sí, però arriba quan ja està fet pols l'animal. L'animal ja està fet pols.
Deixa-li posar una miqueta d'humor, que jo el que vull és que algú em regali un traje de luces perquè a mi m'encanta estar...
A ti quedaria molt bé. Des que fas crossfit, et quedaria molt bé.
No, no, és que a mi... Ho estàvem parlant amb la Judit abans, que no sé si va ser...
Per què és tan femení el traje de torero?
Perdona, o sigui, tu estàs dient que no s'ha de veure el documental i tu en canvi fas apologia posant-te el traje de luces.
Jo dic que s'ha de veure el documental.
Per què és tan femení el traje de luces? Per què? És de dona. Tot allò, la manoletina, la coletina...
Toros, el mascle i el torero amb aquesta estilització...
Perdona.
I com li posen els
pantalons? I no m'estranya perquè arriba, quan el toro està malferit, arriba vestit de dona.
El vesteixen.
És vestit de dona, ja és l'últim que em faltava. 9301-7474. Maria Sant Pere de Vilamajor. Maria, què tal? Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Què tal?
Tu diràs.
Mira, us volia comentar, és que m'ha vingut al cap un senyor que va ser un assassí en sèrie, BTK. BTK era un artista, perquè aquest senyor va escriure detalladament tots els assassinats que va cometre i com els feia. Quan s'ho va trobar això, la policia, es van quedar al·lucinats perquè era gairebé una novel·la. Això es podria considerar art? Després, tinc una altra. Per què ens pensem que els animals estan a la nostra disposició per poder fer aquest tipus de coses? En el País Basc, que jo me'n recordo d'una pel·lícula, jo tinc 60 anys, vaig veure La muerte de Miquel, sortia una escena que a mi se'm va quedar gravada per sempre, és un ritual també. Agafaven i es penjaven del coll d'un au fins que aquest animal, doncs, bueno, acabava allò, bueno, no sé. A mi això em semblen bestieses, siguin rituals o no. Els rituals de la mort, per exemple, fa mil anys, bueno, fa més anys, evidentment, però quan feien sacrificis de gent, de persones... Això ens esgarrifa ara.
Clar, i ara podria ser una performance, ara.
Clar, això és una performance. I llavors, ara, per què els animals? Perquè no poden queixar-se, perquè no poden dir què m'esteu fent? No sé.
Clar, més que el sadisme portat a aquest extrem, em sembla fatal. La provocació m'agrada. M'agrada molt la provocació.
Per què he començat dient... Era BTK, un artista, perquè per ell les persones eren projectes. Per nosaltres, què són aquests animals? No sé, un projecte, per exemple, d'art que tinc, no sé.
Clar, és una salvatjada.
Com es va morint un animal a poc a poc.
Estàvem parlant de límits, aquí n'hi ha un de molt clar, no? No pots utilitzar una persona com un projecte per la teva obra d'art i després, a més liquidar-la, no?
I si la persona vol? Si l'altra persona vol?
Això ho podem parlar algun dia, perquè hi ha hagut casos d'això.
Alerta, que serem fins les dues de la matinada amb aquest
tema. En el cas dels animals, que deia la Maria, no, és evident, perquè aquí no ningú se li consulta, però...
Però també ha existit això, que hi havia persones, hi havia un assassí, que també era un assassí en sèrie, que era caníbal, i, bueno, proposava a la gent que volia morir. Doncs, bueno, hi va haver-hi un senyor que es va oferir i va passar. Això ho sentim i diguem, on està el límit d'una persona que... Clar, com es diu que aquestes persones no estan malament del cap, sinó que són psicòpates, llavors, on entra la psicopatia? On entra el sadisme de que tu puguis estar mirant durant tot el que dura una projecció aquest animal que es va apagant? Ara posa't una persona, ara que sigui una persona. On està el límit?
Quan hi ha crueltat i sadisme, jo aquesta és la línia vermella que no permetria. Quan hi ha provocació, repeteixo, m'agrada molt. I he vist coses provocadores que arriben al límit que, d'aquestes que et queden per sempre i que et fan reflexionar. Aquest és el punt que a mi m'agrada.
Un últim
oient. Llavors, Albert Serra és un Sade 2.0? Podríem dir alguna cosa així?
No sé si és Sade 2.0. No, però mira, jo fa poc vaig veure a la Angélica Liddell. Sabeu qui és?
No.
És una artista...
La senyora Liddell, no?
No, bueno, pues ja ho vaig estar buscant, eh? Ricard Ostrell. És una meravella que triomfa, sobretot a França. Sí. L'Angélica Liddell omple els teatres aquí.
És
no hi havia ni entrades. És catalana, però ha viscut sempre fora.
Sí.
Sí, és més potent que l'Albert Serra, eh? És que qui la conegui, que truqui, perquè és increïble. Jo la vaig anar a veure per primera vegada, em van dir, Judit, no et quedaràs indiferent. El primer que fa a l'arribar a l'escenari és amb un cubell d'aigua, ella s'aixeca les faldilles, s'apropa al públic i es neteja els seus baixos davant de tots nosaltres. Això és el primer que fa. Amb tota la tranquil·litat i temps del món. Un escenari enorme, ella petitona en el lliure, a la sala gran del Teatre Lliure. Tot el que diu i com ho diu surt d'una ràbia i d'unes experiències pròpies que va fer que després em llegís el seu llibre. Bueno, és gent que no et deixa indiferent. Ara no m'enrotllo d'ella perquè estem parlant de l'Albert Serra. Són aquests artistes que provoquen fins al límit. A mi això m'agrada.
I ens remouen.
Ens remouen. Sí. Però a mi, si em fes sentir tan incòmode...
Però, Judit,
si jo hagués de veure... L'altre dia vaig anar al Liceu,
a la
inauguració de Lady Macbeth.
Meravellosa.
Sí, clar, meravellosa. Però jo al principi vaig pensar, si això continua així, jo em sentia incòmode.
Però jo
més.
Sí, crec que
hi havia una violació, una rèplica de violació, com si fos una manada.
Això és Nietzsche.
Sí, allà del bé i del mal.
Clar, jo crec que això.
El tema és que si hi ha un documental així per
Perdoneu,
provocar...
Però ja ho he dit.
També sentir-nos provocats...
A veure,
provocats...
jo no t'he sentit, perquè estava encara parlant.
Que crec que l'art ha d'estar per sobre del bé i el mal.
Sí, però amb límits, noi.
Avui no us posareu d'acord, eh?
No,
clar, no, perquè això és molt personal.
No. Bueno, està bé deixar les alternatives del dilema i després que cadascú
faci el que vulgui, no?
Vagi fent el treball per decidir.
I tot aquest debat què fa? Que en tingui ganes d'anar a veure ara la pel·lícula?
Sí. Jo crec que sí. Mira, aquesta és una bona pregunta.
Jo he vist el tràiler, no sé si sóc un còmplice d'això, però jo ja he vist el tràiler.
Jo també.
Veure-ho no em fa còmplice.
El tràiler em demanava més, eh? A mi el tràiler em demanava més imatges de la pel·li i veure més, eh? I és un tràiler molt suau, la veritat.
Veure un tràiler, no fa còmplice.
No, però escolta'm, és molt suau el tràiler. És a dir, quan el veus, realment, com que el plantegen com un documental provocador...
I afegiré una altra pregunta. Amb aquesta secció hem animat amb més a la gent a veure aquesta pel·lícula. Oriol Ferrer, Judit Mascó, Xavi Canalias, gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
012, la millor resposta. Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació. Entra a síndic.cat. Truca al 900 124 124 o adreça-t'hi presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses? I que la temàtica és cinema moldau d'època? Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Busques els materials més exclusius i innovadors per casa teva? A Porcelanosa no tenim límits. Tu ho imagines, nosaltres ho creem. I ara, del 20 de setembre al 5 d'octubre, aprofita els dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials per cada estança de casa teva. Visita la teva botiga més pròxima, Porcelanosa.
Aquest dissabte 28 de setembre a Capravo, per una compra mínima de 30 euros amb la teva targeta Club Capravo, et regalem un pack de 3 llaunes de 65 grams de tonyina en oli d'oliva Eroski. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Vaig demanant proves en el jutjat d'instrucció per intentar localitzar el cadàver.
Fa 3 mesos de la desaparició a Mataró de Piedad Moya, una mare de família de 44 anys.
Que ell hable ya de una vez y dónde está el cuerpo de mi hermana.
El cos de la Piedad no apareix, però el seu marit s'asseu al banc dels acusats.
La pregunta és obligada, senyor Taheri. Mató usted a Piedad?
No, rotundamente no.
Què decidirà el jurat popular? La desaparició de Piedad Moya. Aquest divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Crims. Amb Carles Porta.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Seran 3:15, anem a obrir la taula del cor del matí de Catalunya Ràdio amb Lorena Vázquez, bon dia.
Bon dia.
I la gent de Pineda, bon dia.
Bon dia.
Bueno,
quina setmaneta. Que en tenim de feina avui.
Aquestes fotografies del... Bueno, en fi, això no era cap secret, això, ja ho sabíem.
Mm-hmm.
Però, clar, no havíem vist mai cap fotografia.
Clar, és que no havies vist mai el rei fent-se petons amb ningú, ni tan sols amb la seva dona. Havies vist abraçades i petons morrejant-se del rei emèrit amb la reina Sofia? No. Però aquesta setmana hem vist el rei Joan Carles amb Bàrbara Rey.
Bistec dels grossos, eh? També s'ha de dir. Vull dir que ella... És aquell dia que ella explicava que li feia una paella.
Ai, sí.
Jo li hacía la paella i el senyor venia perquè li gustava perquè havia l'arroz me sale muy bien, deia
Home,
ella.
El millor de tot és la intrahistòria, eh? Perquè aquesta setmana era el fill de Bàrbara Rey qui s'encarregava d'anar-se'n a Holanda a vendre aquestes fotografies, que ja t'asseguro des d'aquí que les ha venut per 4 duros, perquè a Holanda ni tenen pressupost, ni la revista és una revista important.
Bueno, ell per 4 duros també fa miracles, eh? Vull dir que estan arreplegat, pobret meu,
també.
Saps?
Però clar, això és una tàctica boníssima, perquè a Espanya ha estat impossible vendre aquestes fotografies, llavors la tàctica és, me'n vaig a fora a un altre mercat, que em comprin les revistes, i de retruc em trucaran del programa de viernes de Telecinco, i així podré asseure de nou, a posar a parir la meva mare i a guanyar més diners. Problema principal, ella assegura que les fotografies les va fer ell quan era menor d'edat, quan tenia 13 anys, i et puc assegurar que això no és cert.
Clar, perquè ella, en el documental aquest de la Bàrbara Rey, també et dona a entendre que demana ajuda al seu fill.
Sí.
Li diu, fes-les tu. És a dir,
que el fill tenia 13 anys.
Clar, sí. Que és molt gros una criatura que hauria d'estar a escola estudiant i formant-se pel seu futur. La seva mare li demana, si us plau, fer-me una fotografia mentre li poso la llengua fins aquí la campaneta
al
rei Joan Carles perquè el dia de demà jo podré tenir una prova per poder fer un xantatge.
Pini, la Bàrbara Rey té moltes proves, moltíssimes, d'aquesta relació, no només fotografies, té moltes més proves, per exemple, àudios de trucades de telèfon, crec que fins i tot alguna imatge en moviment, també més
però
íntima.
Però practicant sexe?
No sé si practicant sexe, però alguna imatge més íntima.
Un edredoding?
Recorda que el carrer Sextante de Madrid era el picadero del rei Joan Carles, allà era on portaven...
Pagat pel CNI, aquest
exacte,
fins, no?
Presumptament el CNI a la Bàrbara Rey perquè tinguessin relacions, i... És veritat que Bàrbara Rey explica en un primer moment que Sofia havia estat l'artífex de les fotografies, però sabem que no és cert. El que va fer Bàrbara Rey és protegir a la persona que va fer les fotos, perquè en aquell moment, si s'hagués sapigut que un amic de la Bàrbara Rey era l'encarregat de fer el reportatge, s'hagués fotut amb un bon follon, i si era, en canvi, un menor d'edat, fill de la vedet, doncs aquell nen no li passaria mai res.
Però ahir va haver-hi la germana d'aquest noi,
Sofia Cristo.
Sofia Cristo, filla de Bàrbara Rey, que va parlar del germà. Mira, va dir això.
Tu hermano con esto se está jugando a la cárcel.
Ojalá se pudiera en la puta cárcel.
Un silenci aquí. O sigui, realment la família aquesta està trencada, no?
Família trencada ja fa bastant de temps. T'he de dir que Bàrbara Rey i Sofia Cristo com a mínim han estat maltractades verbalment pel seu fill, pel seu germà, per l'Àngel Cristo Júnior. És una persona violenta, és una persona que jo crec que durant una època de la seva vida ha tingut problemes, no sé amb què exactament,
bueno,
però que té una personalitat complicada, com a mínim.
També
com a
mínim. Una víctima del maltracte del seu pare, no entenc? Vull dir que aquestes persones que perpetuen aquests rols és perquè prèviament també han rebut el mateix tracte per part de la figura paterna.
Però també n'hi ha que l'han rebut i que no han actuat igual.
Exacte. Vull dir que hauria d'anar a teràpia i que algú li arreglés els cables que li fan xerxasso.
Bàrbara Rey diu que ho posarà tot en mans de la justícia.
Doncs veurem com acaba això. Anem a parlar del paper dels paparazzis.
Un paparazzi és un cazador.
Perquè diumenge s'estrena a Movistar Plus una docusèrie que repassa la intrahistòria dels reportatges més sucosos de la premsa del cor. L'han dirigit el Santi Acosta i la Núria López Escribano i podem saludar el Santi Acosta. Santi Acosta, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Bé, i tu?
Muy bien, la verdad es que contento de que se produzca este estreno.
De què va?
Pues Paparazzis es un recorrido por la historia de España de los últimos 50 años a través de las portadas de las revistas y de las fotografías que han sido más importantes, y lo hacemos con las aventuras que han vivido los paparazzis para conseguir esas imágenes.
¿Y se cuentan secretos?
se cuentan los secretos de cómo las consiguieron, desde la fotografía, por ejemplo, del bikini de la actual reina, de Leticia, que la consiguió un paparazzi después de estar 10 días debajo de una manta de camuflaje.
Sí, Sergio López. En realidad no fue el primero, porque el primero lo hizo Antonio Catalán con Europa Press, porque yo estaba en ese reportaje, pero fue el segundo y el mejor reportaje que se ha hecho del bikini de la reina Leticia.
Sí. Sí, sí, fue el segundo. De hecho, él mismo también había hecho otro anterior, pero las fotografías tenían mucho más grano, estaba mucho más lejos.
Sí, sí.
Pero solo la aventura. Esas fotografías costaron 300.000 euros a la revista. Pero solo la aventura. Imaginaos, estar debajo de una manta de camuflaje, porque además Sergio estuvo yendo 4 años a Cabrera para intentar conseguir la fotografía, ¿no? Entonces, hay paparazzis que son auténticos detectives, otros que son auténticos cazadores, y es muy interesante cómo hacen esas fotografías, y luego es muy interesante la evolución de la prensa del corazón a través de los paparazzi y a través de la persecución a los famosos, unas veces bastante más fea que otras.
Clar, és que és un paper, el de paparazzis, Lorena, polèmic.
És un paper polèmic sempre, però sí que és veritat que jo crec que aquest documental ens ensenyarà també una mica com s'han fet els reportatges més interessants dels últims anys, i també conèixer les figures dels fotògrafs que les han realitzat. Santi, yo tengo muchísimas ganas de verlo, porque además salen grandes amigos míos, y tengo muchísimas ganas de ver pues cómo lo habéis tratado, y también de ver cómo se trata la figura del fotógrafo, porque es que normalmente están tan denostados los paparazzis que espero que les puedas dar su sitio.
Claro, al final el paparazzi es el instrumento que necesita el editor de una revista para conseguir una fotografía que se va a convertir en venta de revistas, ¿no? Y en el caso de televisión, pues en programas de televisión. Entonces, culpamos a las paparazzis de las cosas que queremos ver los lectores de las revistas, ¿no? Es toda una cadena. Entonces, no podemos culparlos a ellos de esa persecución. Es súper interesante cómo han cambiado. O sea, cuando vemos las imágenes de los años 90 de paparazzis y reporteros de calle, sobre todo persiguiendo a los famosos, vemos cosas que ahora mismo, hoy en día, serían impensables, ¿no? Afortunadamente, hemos evolucionado.
Aquesta visió serà interessant, de veure com també ha evolucionat un sector que sempre ha estat molt criticat i que ara hi ha professionals que fan feina, com la Lorena mateixa, per exemple, d'una manera impecable. Vull dir que també,
home, gràcies, ho intentem.
Diumenge s'estrena Movistar Plus. Santi, molta sort, gràcies per acompanyar-nos.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sol paparazzis, què, tu?
Mira, a mi em cauen bé, no?
Tu t'agraden, no?
A mi m'agraden.
Que treguin alguna foto o cosa. Això us dona tema.
Sí, però sí que també hi ha de tot, I també crec que de vegades hem de poder ser durs si creiem que alguna cosa està fora del lloc.
Tinc la sensació que un dia hauré de fer guàrdia a la Juliana Canet,
Jo també ho penso.
Aquesta sensació...
Bueno, ja ho fas.
Sí.
Ja, no? Tu de tant en tant vas a llocs per veure coses.
Ja, però l'estona.
Sí, va de reportera, no s'amaga sota una manta.
Mira, l'altre dia la Laura Escanés, al matí, quan va venir, em va dir que ella vigila amb qui queda per fer un cafè a vegades, perquè dius que clar, això ja es treu de context i ja de seguida em fan un relat, és a dir, també aquest patiment constant de què diran.
Correcte.
És complicat, no?
Sobretot quan està a Madrid, la Laura, que això a mi em crida molt l'atenció. Quan és aquí a Barcelona, ella diu que pot fer el que vulgui, que pot quedar amb Brad Pitt i no passa res.
A Barcelona queden 4 replegats, pobra. La premsa del cor ha marxat corrents, és que no hi ha personatges, però jo el que deia és que jo crec que la Juliana Canet es convertirà en un personatge
a
la premsa del cor, igual que ha passat amb la Laura Escanes. D'aquí res, la Juliana donarà un bombazo i es liarà amb algun famós, ja veuràs.
Hòstia, pobra, a tot això jo tinc el meu pobre nòvio a casa.
Jo pensava que era soltera, Juliana.
No, perquè jo soc soltera.
Per això anava a dir, però no és incompatible això que està dient la Lorena.
No, però és veritat que si ara de sobte m'hagués de liar amb una superestrella, el meu nòvio quedaria en un altre paper, si més no.
No ho facis amb en Risto Mejide. Només et demano això.
Què ets boja? Està absolutament sonada.
Ni amb Manu Tenorio. Manu Tenorio es va borrejar amb una senyora.
Amb Manu Tenorio tampoc.
Home... Després de ser pare, aquest senyor es va morrejar amb una senyora, la seva dona l'estaven cosint els punts i s'estava morrejant amb una senyora amb un banc, amb un parc.
Als 10 dies. Va ser portada de la revista Cue.
Ja me'n recordo.
És un bon moment per recordar-li.
Quin horror.
A veure, potser ja ho tenen entès així, no?
Bueno, ella va dir, bueno, mira, saps què passa? És que ella, a última hora, va dir, mira, passa, vés a morrejar-te amb qui sigui, deixa'm tranquil·la, però no sé si ho teníem parlat o no ho teníem parlat. A mi em sembla que no.
No.
Tot
no teníem
encara
parlat.
Que ho tinguis parlant, no és el moment.
No,
pots, pots esperar-te uns mesos, no?
Ah, sí.
Escolta, però què està passant amb Manu Tenorio? Perquè està entrant en unes discussions, no? Té una gent que està ocupant casa seva?
Bueno, jo crec que Manu Tenorio és més de dretes que un tricorni, i aleshores ell, ara mateix, hi ha unes persones que estan a casa seva pagant un lloguer, però no li paguen directament amb ell, sinó que paguen a la hisenda pública, perquè Manu Tenorio té un deute amb la hisenda pública. Aleshores, ell què ha fet? Doncs queixar-se de que no està rebent aquests diners i els acusa d'inquiocupes, que és una cosa com molt de dretes, ultradretes.
Absolutament.
Això,
i diu el Ricard que plora perquè aquesta setmana la revista 10 Minutos l'ha tret plorant perquè es dedica a arrossegar-se per tots els mitjans de comunicació i a publicar vídeos patètics, i ell mateix acabarà amb la seva imatge, si és que tenia alguna imatge, perquè clar, aquest home, recordem que és cantant, i tu coneixes alguna cançó del Manu Tenorio, Ricard?
Jo cap.
No.
Bueno, Noches de Bohemia, que cantava
que
la
Núria
Feroz.
Que no és seva! Bohemia,
ara, clar.
Però sí. Que no és seva!
Bueno, no és seva, perquè la cantava...
Aquell senyor la diadema, com es deia aquell? Que cantaven...
Chayant,
Manu Carrasco, no m'ho he inventat. Que són de diferents edicions.
Clar, no,
és la primera,
Noches de Bohemia.
Està parlant de la primera,
sí.
No? No ho sé.
Ni idea, no ho sabem.
I el que no ha sortit aquí, Juliana, aquesta setmana, què destaques?
Mira, nosaltres estem molt centrats en la Rosalía, que va organitzar una festa pel seu aniversari a París, que més que una festa d'aniversari semblava un acte promocional.
Aquelles fotografies, sí, sí.
Home, però allò semblava la Met Gala.
Qui són aquelles persones?
Clar, ella s'ha llançat al món d'Estats Units, i ella va convidar sobretot figures importants allà, una Kylie Jenner, gent de la família Kardashian, tot i que també hi havia gent local, perquè hi va anar la Batguia, li va anar la Lola Lolita, que no hi pintava absolutament res, una de les TikTokers més importants.
L'Amber Schaffer, que va tenir una relació amb ella.
Efectivament, una exnòvia, vaja, la va convidar.
Ah.
I... just ahir, a més, veiem unes fotos del Jeremy Allen White, que és l'última persona amb qui vam relacionar la Rosalía, sí? Morrejant-se amb una companya del cast de la sèrie aquesta que fa ara, The Bear.
Bueno, morrejar-se aquest senyor és com llepar un cendrer, també t'ho dic. Sí, Rosalía, també, si això s'ha acabat amb aquest senyor, t'has tret una bona cosa.
Jo morrejaria amb aquest senyor, també. A mi m'agrada, és guapo. Escolta, que fumi és un mal menor.
Fuma molt.
Agrada molta gent, per això, perquè a més està així fort, va fer aquella campanya amb Calvin Klein, que se'l veia així molt
forçut.
I flipeu, el pastís de l'aniversari de la Rosalía era un pastís fet amb cigarretes. Va fer una font de cigarretes, safates amb cigarretes, i diu que vol deixar de fumar. O sigui...
No, perdona, fa aquest pastís el mateix dia que publica Omega, la seva nova cançó, on diu «Ya no bebo, ya no fumo». No me meto y lo presumo. Dius, però a veure, Rosalía, ordenem-ho perquè...
Xocolata, bueno,
però part de la vida, les contradiccions de la vida. Estàs acceptar-les.
Navajita platea. Noches de Bohemia.
El de la diadema.
Exacte.
Molt bé, Pinim.
Escolta, i ahir, Gerard Piqué, al concert de Jonas Brothers.
Què em dius?
T'ho dic així de
tot.
La Clara
Chia,
evidentment amb la Clara Chia, perquè aquest noi, escolta, aquest noi, què pinta al concert de Jonas Brothers? I
no
va acompanyant la seva nòvia.
Que bonic.
Aquesta relació tira, doncs a partir de les 12, més coses del que no ha sortit d'aquí. Juliana Canet, gràcies, a la Vicenta Pineda, Lorena Vázquez. Ho deixem aquí, de seguida Frederic Pinsen. Ara tornem.
Catalunya Ràdio.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
El ganador de 5 Oscars, Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest dissabte 28 de setembre a Capravo, per una compra mínima de 30 euros amb la teva targeta Club Capravo, et regalem un pack de 3 llaunes de 65 grams de tonyina en oli d'oliva Eroski. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Imagina't que pots nedar a la millor piscina de la ciutat, navegar notant la brisa del mar, fer esport en un entorn idíl·lic o simplement relaxar-te a l'aire lliure. Ho vols? Descobreix el nou Club Natació Barcelona. Fes-me cas, vine. Club Natació Barcelona. Som el Barcelona. Visita'ns a cnb.cat.
Torna al finançament total només per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Que bé que et va el finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Fins al dijous 3 d'octubre per compres superiors a 200 euros.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
És la setmana de la llançeria al Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançeria, pijames i mitges de totes les marques, com ara Triumph, Chantel, Selmarc, Le Charmel, Simon Perell, Philippe Matignon i més. Només fins al 6 d'octubre, la setmana de la llançeria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.